Notícies en xarxa.
Ja us parla José Lorenzo. Aquest matí, justament a aquesta hora, es constitueix el Parlament de la 12a legislatura. En la sessió inaugural s'escolliran els 7 càrrecs de la mesa, el president de les dues vicepresidències i les 4 secretàries. Tot apunta que Roger Torrent serà finalment escollit president del Parlament. Fins allí tenim desplaçada la nostra companya Carina Bellbé. Quina és l'última hora, Carina? Bon dia.
Bon dia, doncs, tot a punt per arrencar aquest ple de Constitució del Parlament. Ja sentim els timbres reclamant a tothom que es posi a lloc aquest ple de Constitució que donarà el tret de sortida a la 12a legislatura amb 8 diputats absents, 3 a la presó i 5 a Brussel·les. Si no hi ha cap ensurt d'últim moment, es preveu que el republicà Roger Torrent sigui elegit, com dèieu, president de la cambra, el més jove de la història amb els vots dels partits independentistes. Junts per Catalunya proposarà Josep Costa com a vicepresident primer i Eusebi Campdepadrós com a secretari, tots dos independents. Ciutadans proposarà José María Espejo Saavedra com a vicepresident i també Joan García com a secretari, i les dues secretàries restants seran per Alba Vergés d'Esquerra i David Pérez del PSC. Ni Puigdemont ni la resta de diputats electes a Brussel·les han demanat el vot delegat. D'altra banda, Marta Rovira votarà per Oriol Junqueras i Jordi Turull per Joaquim Forn i Jordi Sánchez, tots a la presó precisament. Llaços grocs als escons reivindiquen la falta d'aquests diputats.
És l'última hora del seguiment que farem durant tot aquest matí per donar llum al que aprovi finalment la Constitució de la Mesa del Parlament. Carina Bellbé, gràcies i bona feina. Encara afegirem que Esquerra Republicana i Junts per Catalunya han acordat votar la seva candidatura i donar suport també en els propers dies a la investidura de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat. Torrent serà el president del Parlament més jove des de la restauració, com dèiem, de la democràcia. I ara canviem d'assumpte. A l'Alt Empordà, la prestigiosa guia britànica Alan Rogers ha distingit el càmping Ànfora de Sant Pere Pescador com el millor càmping de platja d'Europa. Només dos establiments a tot l'estat espanyol han estat guardonats també amb aquesta guia que recull més de 2.500 càmpings europeus. Ens informa des de Ràdio L'Escala Laia Giné, detalla'ns.
Bon dia. L'Ànfora ha estat premiat en la categoria de millor càmping de platja d'Europa per les seves instal·lacions i els seus serveis. El Caravan Club i la prestigiosa guia britànica Alan Rogers van otorgar fa uns dies els guardons en una important fira del sector a Utrecht, Holanda, en un acte en què també van ser distingits amb importants reconeixements internacionals altres càmpings gironins. Des de l'Ànfora, un càmping gestionat en família des que va obrir portes al 1986, el guardó és un reconeixement a la seva trajectòria, tal i com explica Gemma Cruzet.
Per nosaltres és molt important perquè fa molts anys que tenim el càmping obert i en els últims anys pues, s'han anat fent innovacions, sobretot l'any passat, aquesta temporada passada, que hem fet uns tobogans nous, aquàtics, i bueno, estem molt contents que ens han donat aquest premi.
L'Ànfora és un càmping emblemàtic de la Costa Brava situat a primera línia de mar al terme de Sant Pere Pescador amb 891 parcel·les i 140 bungalows. L'establiment gironí és un dels 2.500 càmpings europeus que recull la guia Alan Rogers. A tot l'estat espanyol, només dos establiments més han estat guardonats per aquesta prestigiosa guia.
I encara en clau econòmica, abans d'acabar, afegirem que la confiança empresarial a Catalunya en el primer trimestre d'aquest any ha reculat el 2,2% en relació amb el quart trimestre de l'any passat, segons els indicadors de confiança empresarial publicats per l'Institut d'Estadística Espanyol. Catalunya és una de les 10 comunitats autònomes que veuen com aquesta confiança amb l'economia retrocedeix. En el conjunt de l'estat espanyol, la confiança amb l'evolució dels negocis per aquest primer període de l'any cau un 0,4% en relació amb el desembre del 2017. L'Institut Nacional d'Estadística assegura que els 5 sectors d'activitats econòmiques analitzats, el més pessimista és el del sector del transport i l'hostaleria. Ho deixem aquí.
Aquest matí la consultora Chias Marketing ha presentat el sector turístic escalat.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972-610-204.
I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a obet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Onze i cinc minuts. Què tal, com estan? Benvinguts. Això és Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Comencem aquesta edició d'avui dimecres 17 d'aquest mes de gener, un dia dels que potser ja no tenim aquell solet que teníem aquests dies enrere, però bé, tampoc és que tinguem una... De fet, ara ho sabrem, quina temperatura tenim. No puc dir jo de poc és que tinguem una temperatura molt alta o molt baixa, perquè al matí sí que fa fresqueta, el que passa que després la cosa es canvia quan ja va sortint el sol. Bé, un dia dels avui que tothom en aquestes hores d'ara està pendent del que passa al Parlament de Catalunya, d'aquesta Constitució, de tot el que pugui passar, els informatius d'aquesta casa, de la xarxa, els tindran ben informats de tot el que està passant i de el que pot passar avui. Pot ser, doncs, una jornada històrica en quant a la Constitució d'aquest Parlament de Catalunya, que irem sabent, doncs, com es va desenvolupant. El que sí, doncs, ens toca a nosaltres és que presentar el que tenim per avui, quin és el menú que hem preparat per aquesta primera hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Bé, comencem parlant del temps, sabem com està la situació meteorològicament parlant, quines temperatures tenim ara, a veure si tenim alguna que altra sorpresa, jo encara no les he vista. Sempre, doncs, quasi quan comença la sintonia és aquell moment que aprofito per posar-los a hora, actualitzar-los, perquè sempre va variant això de la temperatura. També tindrem el resum de premsa per la gent que encara no hagi anat a comprar el diari. Ens explicaran què hi poden trobar l'equip de Notícies en Xarxa, edició matí. Felicitarem tothom qui sigui el seu sant i el seu aniversari. Parlarem de notícies que passaven tal dia com avui i també el que passava tal dia com avui, però fa 5 anys. I per acabar, els deixarem el refrany o la frase del dia. La proposta de la Montse Hidalgo per avui és de l'aigua clara. Avui, amb entrevista a Miquel Lluch, secretari general de la Federació de Pensionistes i Jubilats de Comissions Obreres de Catalunya. Per què? Doncs l'entrevista amb Miquel Lluch, perquè Comissions Obreres i UGT, els principals sindicats, han iniciat una campanya de recollida de signatures amb l'objectiu de recuperar el poder adquisitiu de les pensions. Interessant, doncs, també per la gent pensionista, a escoltar el que ens pugui explicar Miquel Lluch. Pensionistes i gent en general, perquè esperem que tots un dia doncs puguem arribar a la jubilació i que doncs, el nivell adquisitiu sigui el més desitjable. Bé, després de l'aigua clara amb la Montse Hidalgo, ens anem amb la Cristina Cantal, que avui en el... espai local.cat, aquest espai que ens descobreix emprenedors, parlarà amb Oriol Serra. Oriol Serra i la Coral Rossell, que són dos emprenedors i creadors de Uriar, una associació i companyia teatral. També, doncs, interessant el que ens explicarà la Cristina Cantal. Entenent tot això, i amb música de la bona, de la nostra gran reserva musical, posarem el punt i final en aquesta primera hora a les 12, per ja de seguida començar la segona. Que m'acompanyaran, que em faran costat, que estaran a l'altra banda fent companyia, molt i molt agraït, i gràcies per fer-ho. I comencem, i ho fem, parlant del temps. Com els deia, actualitzant tan bon punt a paraula temps, ja de seguida actualitzem aquests valors actuals per estar a l'última, i avui sí que ja superem aquests 10 graus, no hi havíem arribat, avui ja sí que els superem, 10 graus en 6 amb una humitat del 78% i una sensació tèrmica de 10 en 6. Això en quant a les temperatures, en quant al que és la previsió, Sergi Corral ens diu que tindrem un cel serè des de matinada fins ara al migdia, amb un panorama molt assolellat. Ara al migdia apareixeran alguns núvols que es faran més abundants i a la tarda i sobretot al vespre, deixant el cel tapat entrada la nit. Doncs bé, aquests núvols que mica a mica van apareixent, que ja ho estem veient des d'aquí, de les finestres d'aquest tercer pis de Can Maset, on hi ha els estudis de Ràdio L'Escala. Bé, en quant al vent, calmes amb estonetes de ventet, que han començat a la matinada i han de durar fins ara al migdia. A partir d'ara, doncs, s'alternaran aquestes calmes amb alguna bufada de tramuntaneta de força 3-4. I la mar arrissada tot el dia amb marejol a la tarda. Això per avui dimecres. Ja passem a dijous amb un cel tapat de matinada fins a primera hora del matí. Al mig matí s'aniran obrint les clarianes i acabarà per dominar el sol a migdia. I tarda, sembla doncs, que farà l'efecte contrari. Vull dir, demà tot aquest cel que tenim tapat o s'irà obrint per deixar passar el sol i justament ara a aquesta hora. I a darrera hora del dia veurem arribar núvols prims. El vent molt fluix o calmes durant tot el dia i l'estat de mar calmes amb alguna estona d'arrissada. Temperatura de l'aigua del mar 13 graus en 3. De moment dels 13 no baixem. 13 en 5, 13 en 3, 13 en 8, però dels 13 no baixa. I d'un lloc que ens anem a l'altre des del temps, anem fins als quioscs, a les llibreries, allà on anem a buscar el diari, o les gasolineres, allà on té llocs, o els súpers, tots aquests llocs que avui dia hi ha diaris, no com abans eren doncs, les llibreries, els quioscs, que venien els diaris, avui dia doncs, el diari o bé una gasolinera o bé supermercats, o no sé si algun altre lloc que també puguem trobar diaris. Molt bé, anem a veure què ens expliquen l'Helena Pujoleta, l'Oriol Pujador i la Thaís Trujillo sobre el resum de premsa general d'avui.
Diaris, un cop més, com d'ull a les portades de les principals capçaleres. Hem explicat ja quin és el contingut de la premsa local i comarcal, la del territori. Ens fixem, per tant, en la resta de diaris. Seguim fent aquest repàs a les portades amb Thaís Trujillo. Thaís, molt bon dia.
Bon dia.
Ara les portades de la premsa generalista. Aquí també molta política avui. Avui tots els diaris estan pendents del que ha de passar d'aquí unes hores al Parlament de Catalunya. Per exemple, què diu el diari ara?
Doncs diu que Esquerra Republicana no garanteix encara investir Carles Puigdemont. Diu que després de setmanes de dubtes i de negociacions, de moment Esquerra només s'ha compromès a fer-lo candidat a la investidura, però no a votar-hi a favor.
La fotografia també, podrien dir, en clau política, se l'enduen les mobilitzacions d'ahir al vespre i a diversos municipis.
Sí, milers de ciutadans van sortir ahir al carrer per reclamar la llibertat de Jordi Cuixart i de Jordi Sánchez, empresonats ara fa 3 mesos, i també la d'Oriol Junqueras i Joaquim Forn. A la fotografia hi veiem la concentració que va tenir lloc a Barcelona.
Ens ocupem ara del diari La Vanguardia. A banda del que es preveu que passi avui a partir de les 11 al Parlament, què més hi trobem? Què més hi destaca La Vanguardia, Thaís?
Doncs hi llegim que el Ministeri d'Ocupació proposa utilitzar tota la vida laboral per calcular la pensió. El govern central enviarà al Pacte de Toledo, la taula que negocia les reformes del sistema, aquesta possibilitat. L'objectiu és evitar que la pensió caigui bruscament si la cotització disminueix durant els últims anys de feina.
En clau internacional s'han decantat per titular el Brexit.
La Unió Europea recorda a Londres que encara pot recular. Ahir els presidents del Consell i de la Comissió van recordar que la sortida del Regne Unit es materialitzarà el mes de març de l'any vinent amb totes les seves conseqüències negatives, tret que els britànics, i ho esperen, canviïn d'idea.
Tercera portada del matí, portada del periòdico. Aquí la imatge central és per al Papa i per la seva visita a Xile.
en la qual el pontífex va demanar perdó pels abusos sexuals que sacseja l'Església en aquest país. El papa Francesc va dir que sent vergonya i dolor pel patiment infligit.
Per recerca en matèria internacional, també fotografia per als dos membres d'una parella de Califòrnia que mantenien els seus fills en captivitat.
13 fills que estaven encadenats al llit i desnutrits a casa seva al comtat de Riverdale. El pare de 57 anys i la mare de 49 estan detinguts i s'enfronten a càrrecs per tortura i per posar en perill menors d'edat. La veu d'alarma la va donar una de les filles que va aconseguir escapar.
I acabem aquest repàs a la premsa generalista amb el Punt Avui, que ha parlat amb el fiscal del cas Palau.
Emilio Sánchez Ullet sosté que s'ha provat l'existència d'un tràfic d'influències sofisticat. El fiscal està satisfet amb la sentència perquè diu que l'audiència subscriu que Convergència va cobrar comissions il·legals tal i com ell va sostenir durant el judici.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Aquest era el resum de premsa general que ens portava l'equip informatiu de Notícies en xarxa, edició matí. I del resum de premsa, sants, aniversaris, notícies, refranys... Bé, com ho fem sempre en aquesta secció, els sants, els aniversaris en són els protagonistes. I comencem, com no, fent-ho per el santoral, saber a qui hem de felicitar avui. Avui, dimecres, dia 17, que ens marca aquí el calendari el dia del Tres Tombs, tot i que hi ha moltes poblacions que ja ho van celebrar el cap de setmana passat. Algunes suposo que ho faran aquest cap de setmana, perquè hi ha diverses poblacions que se celebra aquesta festa dels Traginers, els Tres Tombs. Avui, doncs, Sant Antoni Abat, crec que, si no vaig errat, i algú ja m'agradaria que m'ho digués, que és un d'aquests barbuts, perquè estem amb la setmana dels barbuts, Santa Rosalina i Santa Leonila. Doncs felicitats a tots els que celebren avui el seu sant, com també felicitats als que celebren el seu aniversari. I els que celebren el seu aniversari, com no, felicitats a tots els oients que ens estiguin escoltant i que avui celebrin el seu aniversari. Moltes i moltes felicitats. I han de saber, doncs, que avui també és l'aniversari de l'actor Jim Carrey, de La Màscara, que en fa 56, l'actriu Adriana Urgarte, que la van descobrir, tot i que ja tenia una carrera d'artista, però sempre hi ha aquella sèrie que et rellança la teva carrera com a actriu. Aquesta vegada, doncs, va ser El tiempo entre costures, Adriana Ugarte, que fa 33 anys, i la Concha Cuetos, que també li va passar el mateix, fins que no va arribar la sèrie Farmàcia de Guàrdia, tot i que ja tenia una carrera, però sempre amb aquells papers més secundaris o alguna pel·lícula d'aquelles que tampoc tenia protagonisme, fins que va arribar Farmàcia de Guàrdia, que li va donar, doncs, un impuls important. Concha Cuetos fa 74 anys. I anem a les notícies que es parlava tal dia com avui, ara fa un any, en els informatius d'aquesta casa. Doncs es deia que l'agrupació sardanista estrenava amb èxit el cicle La Llongada, amb un ple de públics, satisfacció pel menú servit i amb molta participació a l'hora de cantar. Ja són obertes, es deia la notícia, les inscripcions per la segona sessió que es havia de portar a terme, i més veritat, es va portar a terme el 18 de febrer. Doncs el cicle de La Llongada, aquest cicle de sopars amb... acompanyats de cant de taverna en diversos grups de maneres, que s'estrenava ara fa un any. Se'n feia ressò als informatius, com també es feia ressò ara fa 5 anys que es deia que aquesta nit a les 23 hores, és a dir, a les 11 del vespre, en les farmàcies de Catalunya havien deixat de cobrar l'euro per recepta. Una cosa, una mesura molt impopular que va acabar ràpidament. Sembla, doncs, que hi va haver-hi molta pressió perquè aquest euro que es cobrava per receptes deixés de fer-se, i ara fa un any No, perdó, ara en fa 5, no, ara en fa 5, doncs es donava aquesta informació, doncs, que també afectava aquí els escalencs per, doncs, pel servei de farmàcia que tenim, i suposo de rebuda amb alegria de no haver de pagar més del compte per les receptes que ja de si. De fet, unes són cares, segons quin tipus de medicament, sobretot la gent que els ha, encara els ha de pagar de la seva butxaca. Molt bé, tot això era el que es deia ara fa 5 anys, una de les notícies que es donava, aquest euro per recepta que es deixava de cobrar a les farmàcies de Catalunya. Molt bé, i per acabar, el refrany del dia, avui comentat una frase molt popular que segurament l'hem dit més d'una vegada, ens la comenta en Víctor Pàmies des del portal Festa Festa.
Fes a festa.
Dites i refranys. En Víctor Pàmies.
O tots moros o tots cristians. O tots frares o tots canonges. O tots lladres o tots serenos. Suposo que la dita més antiga és la que feia o tots monges o tots canonges, quan els monges encara no eren monjos. El que vol dir és que tots som iguals davant la llei, sense distincions. En concret, que tots els membres d'un col·lectiu han de rebre un mateix tractament, no fer parts ni quarts. I en això som encara, quan ja no equiparem moros i cristians o monges i canonges, sinó pobres i rics, quan la vara de la justícia no és la mateixa segons tinguis o no tinguis diners. O tots moros o tots cristians.
Frase feta, que més d'una vegada segurament l'haurem dit. Bé, amb la frase feta és aquell moment que arribem al temps de la música. I avui a ritmes de cha-cha-cha, i per començar amb Manà i amb aquest El rei tiburón.
Tiburón, el rey de los mares.
és el rei Tiburón a ritme de xa-xa-xa per als Manà. 12 i 25 minuts. I podem dir que és aquell moment que anem a treure l'aigua clara, i ho fem amb aquesta secció que porta aquest nom, l'aigua clara, amb la Montse Hidalgo. L'actualitat marca a la persona que s'entrevista, i aquesta vegada l'actualitat és parlar de pensions amb Miquel Lluch, secretari general de la Federació de Pensionistes i Jubilats de Comissions Obreres de Catalunya. Comissions Obreres i UGT han iniciat una campanya de recollida de signatures amb l'objectiu de recuperar el poder adquisitiu de les pensions, que aquest 2018 s'han incrementat un 0,25% per sota de l'augment del cost de la vida. Anem a escoltar aquesta proposta de la Montse Hidalgo entrevistant a Miquel Lluch.
Continguts en xarxa. L'aigua clara amb Montse Hidalgo.
Els preus han pujat per sobre de l'1% durant l'any 2017. Les pensions ho han fet al 0,25. Avui volem treure l'aigua clara sobre aquests increments de les pensions al nostre país. Saludem Miquel Lluch, ell és el secretari general de la Federació de Pensionistes i Jubilats de Comissions Obreres de Catalunya. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
El debat sobre la revalorització de les pensions no és nou. Què ha canviat? S'ha acabat la paciència dels pensionistes?
En principi, l'any 2012 ja es va fer una congelació per part del govern del Partit Socialista, el José Luis Rodríguez Zapatero, i nosaltres ja vam començar a presentar demandes i reclamacions jurídiques o judicials al respecte de l'increment de les pensions. La via judicial, tant el 12 com el 2013 com el 2014, ens ha portat a un carreró sense sortida, atès que cap jutjat, amb excepció d'algun tribunal, algun jutjat de l'Ús Social de Barcelona, el jutjat número 13, per ser més exacte, ens va donar la raó de forma inicial. Després el Tribunal Superior de Justícia ens va desestimar, va estimar el recurs de la Fiscalia o de l'Administració de l'Estat, i això es va deixar indefensos a la via judicial. És per això que des de l'any 2014, el que hem començat a fer, o el 2015, ha estat mobilitzacions coincidint amb el tema de l'increment de les pensions, que des de l'any 2013 està establert amb un 0,25%. Aquesta situació ens porta a un conflicte relatiu amb el tema del que la Constitució espanyola ens otorga, tenir un dret a una pensió digna, i nosaltres considerem que aquesta pensió, amb aquest increment del 0,25, i atesos els increments de preus al consum que es produeixen, no són els adients. És per això que, amb el decurs d'aquests dos darrers anys, vam fer ja una campanya molt més enèrgica referent amb el tema de la reivindicació de la millora de les condicions de les pensions. Ja no específicament pel tema d'increment de les pensions de les persones ja pensionades, sinó també pel futur de les pensions de la gent jove que està expectant del tema de cobrar la seva pensió. I ara, en concret, el que estem plantejant és una campanya recollida de signatures referent a no acceptar, en què només sigui l'increment del 0,25%, el que s'estableixi per l'any 2018 pel conjunt dels pensionistes.
Quin creuen vostès que seria un increment just?
Bé, nosaltres, per no ser agosarats, i el que demanaríem és que es fes un increment suficient que compensés l'índex de preus al consum que s'estableix pel Ministeri d'Economia de l'Estat.
Que seria al voltant, ara mateix estaríem parlant d'un 1...
Un 1,7.
D'on s'han de treure els diners per a les pensions? Perquè estem sentint dia sí, dia també, que aquella guardiola que hi havia ja no existeix, que no hi ha diners i que fins i tot el govern, diguéssim, que passa una miqueta d'angoixa quan ha de pagar la factura dels pensionistes.
Bé, t'agraeixo que em facis aquesta pregunta perquè és una de les preguntes més recurrents i que, d'alguna manera, des del sindicat, des de Comissions Obreres, plantegem una sèrie de propostes que serien suficients per poder pal·liar aquest dèficit. Aquestes qüestions tenen dos vessants. Una, millorar el concepte d'ingressos, i una altra, reduir el concepte de despeses. És evident que la solució magistral de les reformes laborals que ha aplicat el Partit Popular ens han portat a que hi hagi salaris més reduïts, o amb menys quanties, i també que hi hagi menys treballadors, perquè s'ha produït un efecte amb el qual el tema de la situació laboral, precària en molts dels casos, i inestable també en molts dels casos, no permet consolidar un sistema que doti suficientment el sistema públic de pensions per poder pagar el conjunt de les pensions. Aquí es produeixen dos efectes. Un, El tema de les jubilacions anticipades que s'han produït per efecte dels expedients de regulació d'ocupació i, d'altra banda, la reducció dels salaris. Amb el tema de la reducció dels salaris, encara que s'incrementi el nombre de treballadors, no significa el suficient per poder pagar les pensions. Recordem que el sistema públic de pensions, en el seu moment, es va plantejar que 2 treballadors i mig, 3 treballadors, serien suficients per poder cobrir el total de les despeses de les pensions. Ara mateix aquest indicador estarà al voltant de 1,8 persones per cada un dels pensionistes. Això, evidentment, no és suficient. Si es té en compte també la reducció de salaris, també implica una reducció dels ingressos. Encara que hi hagi més treballadors amb actiu cotitzant a la Seguretat Social, el conjunt del seu nombre de total d'hores de treball és igual o inferior al que hi havia l'any 2008.
Aleshores, quina seria la solució? Canviar el sistema, que més gent treballi i aporti més diners a aquesta bossa de la Seguretat Social?
En principi, el nostre ideal seria que hi haguessin, com ara mateix estem al voltant dels 9.500.000 pensionistes, encara que hi hagin gairebé 11 milions de pensions, hi ha persones que cobren pensió de viudetat i pensió la seva pròpia, però que, evidentment, aquests 9 milions i mig de persones significaria que tindrien que haver-hi com a mínim 20 milions de treballadors. Ara estem al voltant dels 18.700.000. Això és insuficient. Per tant, és necessari augmentar el nombre de treballadors i, evidentment, augmentar el salari dels treballadors. Abans de l'any 92, havien excedents per part de les contribucions dels treballadors a el que significava la despesa del pagament de les pensions. Aquest element es va trencar de forma definitiva l'any 2013, amb el tema de la reforma de l'aplicació de les reformes laborals, i això ha significat un detraïment important amb el tema dels ingressos. Ara bé, també és cert que, sense tocar el tema d'ingressos, seria suficient amb reajustar certs mecanismes que té el propi sistema de la Seguretat Social a nivell de despeses. Aproximadament són uns 20.000 milions d'euros l'any els que fan falta per cobrir el 100% el sistema públic de pensions. Aquests 18.000, 20.000 milions d'euros, nosaltres tenim propostes que suposarien inclús arribar fins a 70.000 milions d'euros per poder finançar el sistema públic de pensions. Quines són aquestes mesures? El tema del topall de les pensions màximes, és a dir, les contribucions màximes. Qualsevol persona, quan arriba al salari de 3.500 euros, a partir d'aquest salari ja no cotitza la Seguretat Social. Si tot aquest percentatge de persones contribueixin pel total del seu salari brut, significaria aproximadament uns 1.500-2.000 milions d'euros any d'ingressos extres a la Seguretat Social. Evidentment, significaria un esforç important a nivell de la seva contribució, a nivell de la Caixa de la Seguretat Social, amb el fet de que també tinguessin destopat el tope de la pensió màxima. I en comptes de limitar la pensió màxima a 2.570 euros que està actualment, doncs depenent del seu grau d'implicació, doncs tindria també una compensació. D'altra banda, els treballadors de l'INSS són treballadors del Ministeri de Treball, però, curiosament, són els únics treballadors públics que, en comptes de pagar-se amb els pressupostos generals de l'Estat, es paguen directament de la Caixa de la Seguretat Social. Això, entre despeses de personal i despeses d'instal·lacions, material, etc., pues significa uns 3.500 milions d'euros any de disminució de les despeses del propi sistema de la Seguretat Social.
Ja tenim un altre
raconet. Ja tenim 3.500 i 1.500 mínim, no? Ja serien 5.000 milions d'aquests 18-20.000 milions que ens fan falta. D'altra banda, també s'ha de tenir en compte que totes les polítiques d'ocupació que fa el Ministeri de Treball, bonificacions a autònoms, bonificacions a aturats de llarga durada, etc., també es nutreixen dels fons de la Caixa de la Seguretat Social. Això significaria entre uns 4.000 o 5.000 milions més d'euros. Ja no parlem del tema de frau a la Seguretat Social. Tots coneixem que hi ha molta gent que treballa amb un contracte per 2-4 hores i el que està treballant són 8 o 10 o 12 o inclús més hores i tenint un contracte només de 4 hores. I si comptéssim aquest volum de regularització de les jornades i dels salaris de treball de les persones, pues també podríem significar uns altres 5.000 o 8.000 milions d'euros només amb una primera aproximació.
O sigui, amb això ja més o menys equilibraríem les pensions.
Es cobriria. I després hi ha un altre element que també voldria posar sobre la taula, que és el fet de la despesa que s'ha fet del Fons de Reserva de la Seguretat Social. Des de l'any 92 fins a l'any 2002-2005 es van acumular gairebé 70.000 milions d'euros al Fons de Reserva tema de la seguretat social.
Aquest fons que quotidianament li diem la guardiola de les pensions.
D'acord. El sistema que es va plantejar en el seu moment per poder fer ús d'aquesta guardiola de les pensions era que només es podia fer servir un 3% del total dels diners que estiguessin ingressats en despesa corrent cada any. Però el 2013 es va fer un real decreto pel qual es destopava aquell límit.
Escolti'm, passarem de la guardiola de les pensions per part de l'Estat, a través de la Seguretat Social, a que els treballadors facin guardiola per poder tenir una seguretat social quan siguin grans?
Bé, les pensions mitges, a nivell de Catalunya, està ara situada sobre uns 1.000, 1.078 euros més per 14 pagues. Clar, tindria que significar que, com a mínim, haguessin tres treballadors que tinguessin un salari de més de 1.078 euros. Amb això, amb la part de contribució per part de les empreses i per part dels treballadors, seria suficient. Els treballadors contribueixen amb aquest fons amb el 4,7% del seu salari i, per tant, estaríem parlant d'uns 47-50 euros al mes. Si algú em pot acreditar i garantir que amb una aportació de 47 euros mensuals durant 40 anys amb una entitat bancària o asseguradora li donaran després una pensió de 1.000 euros, si algú m'ho pot garantir o alguna entitat financera ho pot garantir, en 47, eh? És a dir, la gent ara no pot estalviar. A dures penes, no?
S'arriba
a final de mes. Aleshores, si el sistema públic de pensions vol garantir que com a mínim hi hagi aquesta pensió mitjana d'uns 1.078, 1.087 euros actual per uns salaris de com a mínim de 1.000 euros, que no és el que demanem, eh? El que demanem és que sigui el 60% del salari mig, com a mínim, eh? Això significaria arribar gairebé als 1.400 euros, amb dos salaris o tres de 1.400 euros al 4,7%, ens donaria suficient per poder mantenir el sistema públic de pensions. Però jo crec que viure amb dignitat i viure el major temps possible no ha de significar cap tipus d'entrebanc amb el tema del manteniment del sistema de pensions. No es pot justificar el fet de que la gent visqui més anys amb el fet de que sigui insostenible el sistema, perquè el sistema té altres mecanismes per poder-se dotar, per poder establir el pagament d'aquestes pensions indiferentment de sigui l'esperança de vida.
El debat continuarà, per lo que ens acaba d'explicar Miquel Lluch, secretari general de la Federació de Pensionistes i Jubilats de Comissions Obreres de Catalunya. Moltes gràcies, molta sort.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Pensions, amb Miquel Lluch, secretari general de la Federació de Pensionistes i Jubilats de Comissions Obreres, el tema de l'aigua clara d'avui amb la Montse Hidalgo. I abans de passar a l'altre tema que tenim amb la Cristina Cantal, tornem a ritme de xa-xa-xa, ara amb aquest conegut pata-pata interpretat per Miriam Makeba.
Let's go.
Pata, pata, Miriam Makeba, 11:40 minuts, i a la Cristina Cantal, amb la seva secció local.cat, avui ens farà descobrir Uriar, una emprenedoria d'Oriol Serra, de 19 anys, i de Coral Rossell, de 31. Aquests dos joves han creat una associació i companyia teatral en diversos projectes sobre la taula i que aquest passat 13 de gener van estrenar la seva obra Cabaret Passion Rouge a Sant Julià de Ramis. Ens ho explica, ens en porta més detalls, Cristina Cantal.
Continguts en xarxa.
Local.cat. A Fem Girona, fem emprenedoria. Per a la xarxa de comunicació local, amb Cristina Cantal.
L'Oriol Serra, de 19 anys, i la Cora Rossell, de 31, són dos emprenedors i són els creadors d'Uriart. Descobrim primerament el seu recorregut.
Estic estudiant teatre a l'Escola de Barcelona, La Bovina, una escola privada. I abans d'estudiar teatre, també he estudiat cuina en un cicle formatiu de grau mig a Figueres, a l'Escola d'Hostaleria a l'Empordà. I porto 9 anys estudiant al Galliner i ara he muntat una companyia que es diu Oriart.
He estudiat Educació i Finances de graus mitjos i superior. Ara mateix estic treballant des de fa 3 anys com a agent de joventut en el del Gironès i sobretot he estudiat molt en l'àmbit teatral, tant al Galliner com a la Nancy Tunyón, una escola de Barcelona on m'he fet el graduat. Llavors sempre m'ha agradat molt tot el tema teatral i intento portar-lo en aquests joves amb la meva feina. Llavors hi ha moltes activitats de cursos que intento que de teatre que puguin fer perquè puguin conèixer aquest món. I d'aquí ens vam conèixer amb l'Oriol, que li vaig fer classes, a part d'estar com a agent de joventut en el seu municipi. I d'aquest curs va dir, Cora, vull fer un projecte i vull que em dirigeixis i que ens ajudis. I mira, aquí estem, tots dos.
L'Oriol Serra ens explica com va sorgir Uriart.
Oriart va sorgir que jo tenia moltes idees al cap d'espectacles petits i vaig dir, per tema d'ajuntaments i tal com està anant tot, que ara tot s'ha de factures i tot, i que vaig haver de muntar una associació i des d'aquesta associació vam muntar ja l'espectacle Una vida en guanyador, hem anat a fer una websèrie de l'Aniol Fager de Sants, que està a YouTube, i gràcies a ella també em va ajudar molt a tirar endavant aquest projecte. Diu, Oriol, no et rendeixis, que anem lluny.
I per què vareu escollir aquest nom?
Va sorgir també com amb un meu amic, que estava un dia allà a casa, i vaig dir, noi, hem de posar ja un nom a la companyia. I va començar a pensar, perquè l'Arcadi té una ment espectacular, i va dir, mira, posem Or, d'Oriol, i Art, d'una art escènica, i vam fer, doncs, Or i Art, i ja està, i segur que queda.
Els emprenedors ens detallen què és Uriart.
És una associació, una companyia de teatre, com qualsevol altra, però és una associació. Hi ha diferents projectes a dintre d'aquesta associació. Hi ha el Cabaret, que ara s'estrenarà. També hi ha Una vida en guanyador, que és una obra d'una hora.
Que ens han agafat per un festival a Cuba.
Exacte.
I tot. Vull dir que...
Ara ens anirem a Cuba. Anirem a Cuba a fer aquesta obra en un festival internacional de teatre. També tenim el Fulano, que és un... són personatges infiltrats que es fan a casaments, a festes de compleanys i tal. I des de que faig la Maciel fins que faig Juanita Banana, faig un piló de personatges, de fals cambrer, bueno, un piló de personatges. I després tenim el Pupurri, que ens l'ha dirigit amb Pere Osta, el clown Pere Osta, que tenim pocs bolos, però déu-n'hi-do que surten ja d'aquest amb Pere Osta, el Pupurri. em poso de dintre d'un globo. I la websèrie Neu Fes de Sants, que està dirigida per en Guillem Gispert, jo l'ajudo amb tot i sóc el protagonista, i bueno, és un pagès de tota la vida que mai no ha sortit del poble i ha d'anar a Girona a fer un càsting, i bueno, se munta un sidral, unes històries molt peculiars, i ara estem a punt d'estrenar segona temporada el mes de febrer, si tot va sobre rodes, el mes de febrer estrenem segona temporada de Neu Fager de Sants.
L'espectacle Cabaret Passion Rouge és el nou espectacle d'Uriart. La Cora Rossell ens explica com va sorgir.
Uns quants companys d'un curs de càmera que es va fer el Galliner, que en un sopar de Nadal treus el karaoke i et poses a cantar, no? I cantant, uns quants vam veure que ens en teníem força bé, que ens agradava, i vam dir per què no seguim quedant més enllà amb una guitarra en mà i cantar cançons, no? Llavors vam començar a fer això, de quedar a casa d'un de nosaltres i començàvem a cantar i vam dir, per què no portem aquestes cançons en un bar, no? I fem acústics d'aquests que es fan, però fem alguna diferent perquè totes versions ja es fa, cançons en català ja es fa. I vam dir, què no es fa? Cançons de musicals. No hi ha grups que facin versions de cançons de musicals. I amb això vam dir, bueno, però ja que fem teatre, aquesta cançó posem-li, de cançó a cançó, posem-li una historieta. I la historieta ha acabat sent un guió, i el guió acabat sent un musical sencer. Hem dit, això ja no es pot portar a bars, això s'ha d'anar a teatres. I ho hem començat a muntar i vam dir, ostres, clar, per anar a fer bolos necessitem una companyia. I l'Oriol de Cien ens va dir, jo us obro les portes, perquè la companyia vull que tingui quantes més ventalls de possibilitats de venda, sí, millor. I vam dir, doncs, incorporem un musical dins d'Oriart. I ara, per això, ja formem part, sí, també.
I a més, ella, la directora d'Una vida en guanyador. Mm. O sigui que...
Com a casa.
Com a li vaig dir.
Descobrim ara més detalls sobre aquesta nova obra.
El tema nom és curiós perquè nosaltres vam voler que el públic participés, llavors no hem decidit nosaltres el nom, sinó que vam fer com una espècie de resum via Facebook, via Instagram, dient de què anava una miqueta el musical, i vam demanar que fos la gent que digués propostes de noms. Llavors va haver-hi bastanta participació i entre aquests vam decidir, doncs, el que ens, com es diu ara, el que ens va agradar més, que és Cabaret Passion Rouge. Llavors aquest ha tingut un premi per estar dins del concurs i ara el musical es diu Cabaret Passion Rouge. El musical és una història que passa dins d'un cabaret. Tot comença com l'espectacle del cabaret i a la que es tanquen les llums, què els hi passen a aquests personatges, no? Que no tot és tan bonic com sembla darrere els focus, no? I cada un té els seus problemes o les seves il·lusions que acaben siguent decepcions, amors i desamors, i trobes tot tipus de, bueno, situacions i històries dins d'aquest musical. Amb les cançons, això sí, són tot hits importants de musicals, com Cabaret, Chicago, Moulin Rouge, El fantasma de l'òpera, The Lion King, t'ho pots trobar a totes les musicals.
L'emprenedora ens anuncia quan és l'estrena de l'obra i si ja tenen previsió de fer més actuacions a altres indrets.
El 13 de gener, a Sant Julià de Ramis, en el Centre Cívic, a les 8 de la tarda. És la festa petita i ens han convidat a estrenar allà. Per ara ja tenim algun bolo mig emparaulat amb l'Escala, Bordils, vull dir, les ganes que tenim de voltar-ho ja comencem a tenir altres bolos.
I aquí veurem a dalt de l'escenari amb Cabaret Passion Rouge.
En Sergi Garcia i la Ruth Llopis i jo mateixa, la Cora, que som els tres personatges principals. I llavors tenim dos ballarines que tenen també un personatge així complementaris, que és la Laura Mas Miquel i la Clàudia Vicens.
Ja tenim tots els detalls de la nova obra de la companyia. Ara l'Oriol Serra ens explica com ha evolucionat Uriart des dels seus inicis.
Ha evolucionat molt bé, això ja ho tinc clar, perquè estan sortint molts de projectes, ja en tinc un altre projecte al cap, i va començar l'any 2015, correcte. Va començar que vaig tenir algun bolo així petit amb el Fals Cambrer. Després em van agafar ja des del Galliner, vaig fer una presentació de distrets i bueno, allò que preparava, vaig mirar internet a veure què es movia, i total, que vaig veure que hi havia un noi d'Inglaterra que es posava dintre d'un globo, i vaig dir, per dos collons, que tu també t'hi posaràs. I sí, sí, anar provant, i total, que em poso dintre d'un globo, que també he sortit a l'APM, los catalanes hacen cosas, amb en Peyu, i bueno, també allà ara estic al tercer puesto, bueno, tot un muntatge, i des d'allà també em van agafar el FITAC, FITAC Galliner, que és un espai petit, que fas la representació, aquí em va començar a dirigir en Pere Oste, ja vaig dir, aquí hem de fer ja un espectacle amb aquest, hem de fer un espectacle de 30 minuts, i vam aconseguir fer l'espectacle de 30 minuts, i com vaig tenir tot això, dic, ja l'he portat a bastants llocs, doncs anem per fer una obra més gran. I va ser quan li vaig dir la Cora, tinc una idea en el cap, vull ser espermatozoide, li vaig dir. Vull ser espermatozoide.
Tu entens, no, la reacció quan et ven i et plantegen això?
I la Cora em va mirar amb una cara dient què m'està dient aquest boig. I va dir, doncs sí, sí, tirem-nos a la piscina. I tenia les idees, jo li vaig explicar. Ell em va acabar de quadrar el guió. Ell es va començar a preparar les seves idees, també. I entre els dos vam muntar aquesta obra. I me l'ha digerit des de fora tot ella i des de dintre tot. Ha sigut un plaer, perquè també avui ara ens anem a Cuba, hem estat al FITAC, hem estat en molts de pobles, esperem estar molts més, tenim moltes ganes, i ara ja, com me va dir la Cora, va, que tenim un cabaret, el podem posar aquí, dic, va, tira, obrim la finestra. I sí, sí, aquí estem.
La Cora Rossell i l'Oriol Serra ens detallen quina és la filosofia d'Uriart.
El teatre és vida dalt d'un escenari, però vida des de la diversió, des de passar-t'ho bé i a la vegada des de fer un públic, no? Que és el que ens agrada, que la gent s'ho passi bé, rigui molt, sobretot, sí, sí. Però que també marxi, que no sigui de manera indiferent, sinó digui, ostres, he après,
sí.
No,
sobretot, els espectacles que nosaltres tenim és... Són espectacles còmics, anats de voltes, molt esbojarrats, i sobretot jo des del meu punt sempre espero que el públic rigui molt, s'ho passi d'allò més bé, perquè amb els temps que estem vivint vull que s'ho passi bé i desconnecti, i que després digui, oh, guita, no? Ens ho hem passat bé, té nom, vull que tingui més nom, ho vaig escampant i des d'aquí, vinga, més ganes i més entusiasme per tirar nous projectes endavant.
Bueno, haig de dir que Cabaret és el primer treball d'Oriart que no és tan esbojarrat. És un pèl sí. Drama i tot. Això sí, que no vinguin al Cabaret i es pensin que es trobaran una bogeria,
doncs...
perquè trobaran mocadors i potser ploraran.
Qui forma l'equip d'Uriart?
Som tres i després a darrere tenim la gent que ha dit la Cora del Cabaret, però els tres més, jo sóc el president, després tenim la Cora, que és l'administradora, i la Judit Moriscot, que és la secretària, que la Judit Moriscot també és família, perquè...
Sí, ha estat des del principi amb nosaltres, també. I després en Guillem, que és el que s'encarrega de la part de Aníbal Feixer de Sants, i tots els que he numerat del musical.
Descobrim ara com veuen els emprenedors el futur del seu projecte.
El futur jo ho veig molt clar. Volem tirar molt endavant, volem continuar fent obres, volem pujar més, volem anar pujant esglaons, i crec que ho podem aconseguir si entre la Cora, jo, la gent que està ara dintre la companyia, si anem pujant i la gent els hi va agradant, jo crec que podem arribar molt lluny.
Sí, ganes de seguir treballant mitjançant el teatre i
la cultura.
I la cultura. Tot i que se'l vol encarregar, nosaltres seguirem allà.
La Cora Rossell i l'Oriol Serra ens detallen on els podem trobar.
Tenim el Facebook, que ens poden buscar per Oriart. Igual que l'Instagram és Oriart també companyia. I tenim el YouTube, si busqueu Aníbal Feixer de Sants.
Amb C trencada. Perquè si no, després no el troben.
I hi ha totes les temporades de la websèrie. I ja està. En principi és els nostres contactes. Sí. Allà estem bastant sempre penjant coses, sobretot ara el musical, que és el que estem promocionant molt. Contínuament trobaran informació i molts concursos, per si volen entrades VIP, que les puguin aconseguir.
arribat el moment del Consell dels Emprenedors d'aquesta setmana. Oriol Serra i Cora Rossell.
Lluitar amb el que t'agrada, i si ho lluites i treballes i disfrutes fent el que t'agrada, arribaràs molt lluny. Sempre ho dic.
Sí, els temps estan molt difícils ara per ser emprenedors. Està molt difícil. Però si tens certesa que el que t'agrada i et motiva vols tirar-ho endavant i lluites, mai se sap com serà, però ho acabaràs aconseguint d'una manera o altra. Jo sempre volia ser actriu i no sóc actriu professional, però estic treballant-hi des d'Oriart amb projectes més amateurs, però que m'ho estic passant teta. Llavors, mai saps com arribarà, però arriba, si lluites.
Ja ho heu sentit, lluiteu pel que us apassiona. Ser emprenedor no és fàcil, però si feu el que us agrada i persevereu, al final tot arriba. Com han afirmat els emprenedors de la setmana, Oriol Serra i Cora Rossell.
Local.cat. Amb Cristina Cantal.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Aquesta era la proposta de la Cristina Cantal d'avui. Aquests dos joves, l'Oriol Serra i la Coral Rossell, amb aquest projecte d'aquesta companyia teatral. Bé, 11:57 minuts i a ritme ja amb aquest Volverte a Verte d'Òscar de León arribarem cap al punt de les 12 i potser algun minutet més.
Como yo.